Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Els dilluns obrim setmana regalant-vos aquest petit parèntesi, aquesta secció del Feinejant en Filosofia que ens acosta el professor de Filosofia, Pere Martí. Bon dia de nou, Pere.
Molt bon dia.
Em deies ara micro tancat just abans d'arrencar que seguíem estirant el fil de fa 15 dies perquè et vaig provocar.
Bé, clar, els oïdors no ho van poder escoltar, però certament a l'acabar el programa doncs vas manifestar que encara et quedava algun dubte important, no? Perquè havia avançat la possibilitat de que donaríem les claus per escatir quan ens estan manipulant i quan no, i que això no havia quedat prou clarament definit. I bé, no he tornat a escoltar el programa, però sí que he rellegit els apunts que jo tenia i en certa manera no t'he de donar la raó, i per tant intentarem avui, en la mesura del possible, esmenar aquest dèficit. En la mesura del possible, perquè estem davant d'un tema d'unes dimensions
èpiques, pràcticament.
Importants, sí. Però que, com en totes les qüestions, sempre hi podem buscar una aproximació que sigui prou, prou sensata i raonablement aprofundida, i que no hagi de dedicar, doncs, toms i toms de literatura per poder-la expressar. Per tant, som-hi, no hi dediquem més temps als preàmbuls i entrem en matèria. També crec que en l'anterior programa hi va haver una qüestió que era una qüestió clau en l'argumentació que vaig desenvolupar, que no sé si va quedar prou clarament reflectida, no? I per això sí que m'agradaria incidir de nou en aquesta qüestió. És el concepte clau que exposa el senyor Noel Yuval Harari en la seva obra Sapiens, que tots els nostres conceptes simbòlics fonamentals són imaginaris. I què vol dir això d'un concepte imaginari? Perquè d'entrada, doncs, és una noció que pot xocar una mica i quedar una mica desvirtuada si no l'expliquem. L'altre dia ho vaig intentar, usant un dels exemples que ell usa en la seva obra. Avui en farem servir un altre, que ja en alguns altres programes potser hi havíem dedicat algun moment a parlar-ne, i que potser serà més, ens ajudarà millor a fer aquesta radiografia de què és un concepte simbòlic imaginari i la importància que tenen, clar. Aquesta qüestió que avui iniciarà, doncs, la nostra anàlisi és el diner. Una qüestió, un tema, un concepte que tothom coneix i utilitza, i per això que a ningú d'entrada li suposa cap problema, no? El diner, ja sabem què és el diner, però d'entrada, per molts de nosaltres, el diner pot ser una cosa ben material i tangible, que ocupa un lloc, que fins i tot pesa, que podem tocar, en forma de monedes, bitllets. I això què té a veure amb el que dèiem ara? No, ni és concepte, ni és simbòlic, ni és imaginari. Però si gratem només una mica, veurem que, home, potser no està tan clar que sigui una cosa que es pugui tocar, pesar o veure. Perquè tots sabem que les monedes canvien de valor, es devaluen. I avui dia val una cosa i demà val una altra, però és que a vegades no només es devaluen, sinó que deixen de valer en absolut. Per exemple, la moneda republicana, un cop hi ve el canvi de règim, no va tenir cap valor. En canvi, l'element material, això que podem tocar i tal, no sofrí cap canvi. Era exactament el mateix el dia abans que el dia després. Què ha passat aquí, doncs? Què és el que ha canviat? Doncs ha canviat el que realment l'essència, allò que caracteritza el diner, que no és pas aquest suport material. què és el diner en realitat? Doncs és una cosa molt... molt etèria, molt, molt poc material, perquè al final el diner és simplement un acte de confiança entre els seus usuaris. Un acte de confiança entre els seus usuaris, és a dir, jo confio que quan dones diners una altra persona doncs em donarà un llibre, l'altra persona em dona un llibre perquè confia en que aquests diners que jo li dono, avui dia ja quasi bé mai són diners, sempre és un apunt bancari, li permetrà anar a un restaurant i que el propietari del restaurant li donarà, a canvi d'aquest apunt bancari, doncs uns diferents plats, perquè ell confia... una cadena indefinida de confiances.
I no parlem ja del bízum. Encara és més simbòlic i imaginari.
O del bitcoin.
Exacte.
Clar, avui dia l'avenç tecnològic ens ajuda a modificar la nostra percepció del diner. Però sempre ha sigut així, eh? El que avui dia aquests mitjans, diem-ne, en què se sustenta materialment diner, siguin tan, tan virtuals, perquè al final tot els apunt bancari no és sinó una determinada disposició d'una càrrega elèctrica en un determinat dispositiu, disc dur o el que sigui. Això és el sustent material del diner. És existeix, eh? Aquesta càrrega elèctrica existeix, però ja no, és, ja no la podem veure ni tocar. Però al final el concepte o la naturalesa del concepte no ha canviat. El diner, per tant, és un concepte simbòlic imaginari, en el qual tots els ciutadans d'un determinat territori, poden ser centenars, milers, milions, milers de milions, coincidim en acceptar. Clar, això és el que el senyor Harari posava en relleu en la seva obra, aquesta capacitat de confluir en una sola idea i actuar en funció d'aquesta idea de tants individus diferents, una confluència que supera, que permet superar espai i temps i que permet col·laborar a individus que mai es coneixeran entre ells. Aquesta és una de les claus de l'evolució de la humanitat i és un dels aspectes en els quals avui dia doncs, es fa èmfasi a l'hora de definir què és la intel·ligència humana. És un dels aspectes essencials de la intel·ligència humana. Potser l'exemple de la setmana passada, o del fa 15 dies, perdó, la Peugeot no va quedar prou clar, però em sembla que amb el diner tenim aquesta cosa, diguem-ne, més fàcilment al nostre abast i podem entendre què vol dir això d'una realitat que sembla tangible i material, però que en realitat és purament mental. És un concepte imaginari. Si anem a la definició habitual d'imaginari és exactament això, és una cosa que ens hem inventat i que no existeix en la realitat. Per tant, que ens està només en la nostra ment. Per exemple, un dels clàssics, un unicorn. Un unicorn...
No existeixen, no?
No existeixen. Existeixen.
Jo no n'he vist cap.
Clar, a vegades a les classes de filosofia es podria dir que existeixen. Bueno, però si no existeixen, com és que sabem què són? Clar, és que existeixen només en la nostra ment, però existeixen. De la mateixa manera que els diners. Clar, si un compra un ninot d'un unicorn, ja sap què és, que li poden, no li poden donar qualsevol cosa. Per tant, no existeixen en el món real, però sí existeixen en el món real. I a partir d'una sèrie o d'una pel·lícula de ficció, imaginació, doncs pot fer una quantitat de merchandising extraordinària i fer una gran quantitat de negocis. Per tant, la implicació entre el món imaginari i el món, entre cometes, real, material, és constant i ara ja podem començar a arribar a la conclusió de que en la major part de les nostres accions i actuacions nosaltres estem dirigits, estem dins d'aquest marc simbòlic imaginari. Que pel fet de ser imaginari no vol dir que no sigui real i que no tingui una importància extraordinària.
Pot tenir igual força que un de real, o més.
O més, o més. Perquè és el món en el que nosaltres vivim. Nosaltres vivim envoltat d'aquest món de conceptes, de formes simbòliques i imaginàries. Hem de fer aquí una petita salvetat amb la noció de fantasia, com parlant d'imaginació, allò que nosaltres ens inventem, que creem de manera voluntària. Hi ha una part de la imaginació que la, diem-ne, reservem per la llibertat absoluta, aquesta és la fantasia, però no tot el món imaginari és absolutament lliure, perquè nosaltres, com veurem ara a continuació, podem establir també unes regles, unes normes de funcionament d'aquest món imaginari i, per tant, actuar en ell de la mateixa manera que actuem en el món real, doncs seguint unes pautes i unes normes que ens marquem nosaltres mateixos. Clar, en el món real ja no ens venen donades. Si jo vull volar, no puc. Si dic, no és igual, jo m'entesto en volar, doncs malament. Hauré de buscar alguns mitjans tècnics per aconseguir-ho i ho podré arribar a suplir d'una altra manera, però hi ha unes limitacions que, diguem-ne, són, que anem en filosofia, ontològiques, venen donades per la nostra naturalesa, la forma de ser. En el món imaginari això està més a les nostres mans, però un cop hem marcat unes regles, per exemple, per jugar a escacs hem de seguir unes normes, normes imaginàries, però ben rígides, que ningú es pot saltar. En el moment que ens saltem les normes, podem fer-ho, però llavors què passa? Que no podem jugar. S'acaba aquesta possibilitat d'interacció dels uns amb els altres, interacció positiva, creativa, que ens permet fer coses. Per tant, anem ara a la pregunta. ens estan sempre manipulant? Sí.
Sí,
de manera
rotund.
Estructural. Clar, per què? Perquè tots estem dins d'alguna creació simbòlica imaginària que en algun moment algú ha operat. Per tant, estructuralment, sí. Però això ens deixa absolutament a mercè de l'arbitrarietat? No.
Clar, exposat així, sembla que estiguem a mans d'un gran germà.
Sí i no. I estem a mans, sempre, però és una cosa, no és només del gran germà, és la nostra manera de funcionar socialment. És a dir,
és un pacte.
Exacte.
Un acord entre dues parts.
Exacte. Entre... no dues,
o més,
sinó tantes parts com éssers humans existim. Amb això podem recórrer aquests clàssics que de tant en tant doncs, citem. Per exemple, el senyor Nietzsche és un dels grans investigadors sobre la veritat i que arriba a la conclusió, i des d'un bon començament, que la veritat no és sinó un pacte. Un pacte social per poder arribar a la convivència, per sortir de la guerra de tots contra tots, ens cal un pacte social, un consens en quines són les coses que són veritat, i a partir d'aquell moment, aquelles que són descartades, socialment, passen a ser mentides, però el pacte existeix i, per tant, estableix un marc de funcionament que no, repeteixo, no és arbitrari. Ara, si anem al fons, allò que ens diuen en aquella manera d'explicar la veritat és l'única, l'autèntica veritat. Clar, Nietzsche aquí ens dirà no. És la veritat que nosaltres hem acordat. Totes les possibilitats d'estructuració d'aquests conceptes simbòlics són equivalents? No. Mirar d'introduir un element més modern, més actual, i que sona més el que és, diguem-ne, el públic actual, que no, això dels conceptes simbòlics, imaginaris, que és més del gremi de filosofia, no? Avui dia es parla molt del relat. El relat. No, és que domina el relat, domina la realitat. El relat no és res més que una construcció simbòlica que explica uns fets. Els explica, els hi dona un sentit. Clar, els éssers humans sempre hem explicat fets, però són les famoses cròniques, no? Els grecs ja tenien els cronistes, nosaltres, els cronistes, a l'edat mitjana, Ramon Muntaner. Una crònica és una exposició d'uns fets. Va passar això, va passar això, va passar allò. La història no és això, la història que avui nosaltres entenem no és això. La història el que fa és explicar per què succeeixen aquests fets, quines en són les causes, quina és la fita, quin és el sentit, la finalitat. Nosaltres, a més, és que necessitem tenir, comprendre aquest sentit o aquesta finalitat. Per tant, els fets s'enllacen entre ells en un marc explicatiu. Aquest marc explicatiu és el relat. I, clar, el relat depèn dels fets, però no només. Per exemple, agafem uns fets relativament recents. La primera part dels anys 30 del segle passat, hi havia uns generals que no estaven d'acord en com funcionava el govern de l'Estat espanyol, es van enfrontar amb aquest govern, hi va haver un enfrontament armat entre els dos bàndols, i al cap d'un temps aquests generals van accedir al govern de l'Estat espanyol. Si són fets, diguem-ne, incontestables. Ara bé, ningú explica mai això així. Això no és la història. La història és, hi va haver un cop d'estat il·legítim per part d'uns generals colpistes que van aconseguir enderrocar el règim legítim i a partir d'aquí van instaurar un règim il·legítim i, per tant, totes les decisions governatives, judicials, etc. d'aquest govern han estat il·legítimes fins avui.
Així s'explica la història, però no tothom te la compra així.
No, perquè n'hi ha que diuen, tant polítics d'alguns partits, magistrats, historiadors, que en aquell moment hi va haver la instauració del govern legítim que per fi va aconseguir que en aquest estat hi hagués un govern que fos just i que a partir d'aquí s'ha fonamentat després tot el que ha sigut la història subsegüent de la legitimitat governamental en el nostre estat. Bé, els fets no han canviat, els fets són els fets, però oi que sí que canvien? Depèn de l'estuig en què els poses.
Sí, sí.
Llavors la pregunta és, bueno, llavors què passa? Que tothom pot dir el que vulgui? Fins a cert punt.
Tornem al pacte.
Tornem al pacte, tornem als consensos bàsics. Hi ha un altre filòsof més recent que Nietzsche, el senyor Jürgen Habermas, que va dedicar una bona part de la seva vida a treballar això, el que se'n diu la teoria de l'acció comunicativa. Com és possible la comunicació entre els diferents membres de la societat? Diu, hi ha uns consensos, bàsics, damunt dels quals es pot, diem-ne, després fonamentar la discussió, la discrepància, però sense aquests consensos bàsics, la convivència, la comprensió, la comunicació és impossible. Per tant, quan nosaltres sospitem que hi ha algun tipus de manipulació, no tenim altre remei que anar amb aquests consensos bàsics i veure en quin moment es trenca la cadena, diguem-ne, de connexió entre aquest consens i el relat que ens estan explicant. Hi ha moltes possibilitats diferents. Hi ha el que seria la manipulació més grollera, que és la mentida. Tots coneixem testimonis històrics, per exemple, quan les companyies de tabac nord-americanes, doncs, tenint informes propis que asseguraven que el tabac era perjudicial per la salut, que és indiferent, que aquest informe fos vertader, era un informe científicament
inqüestionable,
comprovat. Mm-hmm. Bé, la ciència, un dia en parlarem d'això, si es caracteritza per una cosa que sempre és qüestionable. Allò que diferencia ciència del no ciència és que la ciència la podem refutar, el que no és ciència no la podem refutar. La ciència, diguem-ne, la pots comprovar i cada vegada que comproves una teoria, una hipòtesi, guanya en credibilitat. Però sempre has de continuar comprovant-la i mai arribes a poder demostrar un coneixement no científic. No és refutable. No genera aquelles condicions que permeten dir no és vàlid. Però bueno, això en parlarem un altre dia.
Ho apartem.
Estàvem amb una mentida directa. No?
Quan és molt flagrant,
és mentida. Hi havia unes companyies que tenien aquests informes científics i ells deien el contrari del que aquests informes sostenien. Per tant, aquí hi ha una mentida. No, ells no surten del consens, però simplement menteixen a partir d'aquest consens. Per tant, és una manipulació que hi ha un moment en què es pot fàcilment detectar. Altres tipus de manipulacions són més...
maquillades, sutils?
Sutils, sí. Per exemple, quan es parla de violència, i avui dia hi ha una noció de violència que és la causada per aquell que la rep. O sigui, hi ha la violència és en què és, quan algú agredeix un altre. Però, en canvi, avui dia algú ha estat jutjat i condemnat perquè ha fet que un altre l'agredeixi a ell. És la violència sobrevinguda. Quan comencem a estirar els conceptes, aquests consensos, fins a tal punt, arriba un moment que no ens entenem. I això és també un lloc en el qual la manipulació és molt més fàcil, perquè qualsevol pot dir el que vulgui. I després hi ha les manipulacions d'engany, com l'obsolescència programada, la necessitat, la creació de necessitats com la moda, perquè tu continuïs sempre, diguem-ne, consumint mitjans perquè compris que no són obertament declarats i que, de tota manera, nosaltres tenim eines per poder-les descobrir i actuar en conseqüència. No és fàcil, però ho podem fer. Per tant, sempre estem dins d'un relat, d'una manera d'explicar les coses que pot seguir interessos particulars per obtenir benefici, com deia Marx, això és la ideologia, però nosaltres tenim eines per intentar, com a mínim, destapar, desvetllar allò que hi ha d'excessivament connectat d'aquell consens inicial, per tant.
Excessivament, eh?
Excessivament.
Perquè amb una part pots, no? Vas fent.
Sí, clar, evidentment. I per acabar avui, doncs, simplement dir que deixarem aquest tema de moment, a no ser que hi hagi una cosa que sigui realment inajornable, i per canviar totalment de registre, el dia que ve, no sé si n'he sentit parlar, parlarem de la síndrome de l'impostor.
M'agrada. No n'he sentit a parlar, no.
Un tema que, doncs, d'un altre vessant.
Doncs serà d'aquí 15 dies. Pere Martí, moltes gràcies i bona setmana.
Igualment.
Aquests relatos del vilafranquí Àlex Torres, arribarem a 11:45, a l'última cita amb l'actualitat penedesenca d'aquest matí.
Dime que somos, que grande el universo, loco, ¿dónde estamos? Hay vida tras este escenario, yo qué sé, lo que sé que somos nada. Nacemos pa' morir, moriremos mañana. Me tacharán de loco, pero no quiero adversarios. Vocabulario no me falta, en silencio lo guardo. Vivo en un acuario, donde sobran sabios que no saben cómo salir con vida de aquí. Pero yo sé que ya no puedo esperar, todo lo que tenga que venir vendrá, pero es el momento de hacerlo sin pensar. Me faltan fichas, mamá, voy a jugármela. El tiempo no para, corre y no queda nada. Aprendí lo que soy siendo un crío. Ahora sé lo que hacer sin meterme en líos. Microbios en la inmensa masa. Todo nos pesa, por algo pasa. Creen en Dios sin haberlo visto. Yo creo en Satán, el diablo es más listo. Siguen muriendo y nadie vuelve, siguen rezando. Ni Dios nos quiere, perder el tiempo acudiendo a misa. Perder el tiempo tachando días. Pa' mí la vida es como un suspiro duro. Cuando tropieces para y ata fuerte el nudo. Seguiré con la voz viva mientras no me quede mudo. Le agradezco al Papa que me dio todo lo que pudo. Más una vida llena de recuerdos locos. Fotos grabadas dentro de este coco. Se van borrando.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:45 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Els viticultors de Querol insisteixen en entrar el raïm a la DO Penedès. És una llarga reivindicació que fa més de 30 anys que està sobre la taula. Els viticultors del municipi de Querol, a la comarca de l'Alt Camp,
Treballen la vinya a la zona de la vall de Valldossera, encullen el raïm, però no poden embotellar els seus vins a la denominació d'origen Penedès, malgrat els viticultors veïns sí que ho fan. Des d'aleshores ençà han estat diverses les temptatives per entrar a formar part de la DO penedesenca i fins i tot del Cava. Coincidint en un moment en què la DO Penedès està activant el nou pla estratègic, l'agrupació d'agricultors del Pla de Manlleu ha reactivat la petició perquè la vuitantena d'hectàrees que treballen els veïns de Querol puguin entrar a formar part de l'entitat. Sigui com sigui, la petició s'ha formalitzat i la DO no ha trigat en donar resposta. Els demandants participaran el 14 de desembre al proper ple del Consell Regulador, que és qui té la potestat de prendre la decisió d'acceptar o declinar aquesta ampliació de territori i podran expressar els seus arguments. Detenen una persona que venia droga a menors d'edat a Cunit. Té fins a 21 antecedents per diferents delictes. La Policia Municipal de Cunit va detenir la setmana passada una persona per delictes contra la salut pública i robatori amb violència. Se l'acusa d'intimidar i vendre substàncies estupefaents a menors d'edat. Els fets van tenir lloc dimecres passat i l'home, que portava dues armes blanques, es va resistir a la detenció. Davant la seva actitud amenaçant, els agents van procedir a encendre les noves càmeres personals que han estrenat fa pocs dies. L'individu fins i tot es va autolesionar, però al final va acabar sent detingut. Segons l'Ajuntament de Cunit, acumula fins a 21 antecedents per diferents delictes. Us parlem ara del curs gratuït d'alfabetització en català que es fa a Sant Cugat Sesgarrigues. Aquest dimarts, 30 de novembre, s'inicia un nou curs gratuït d'alfabetització en català organitzat per l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. És un curs destinat a persones no alfabetitzades en català o que tenen un nivell molt baix de la llengua. Es farà els dimarts i dijous en horari d'11 del matí a 1:15 del migdia al centre cívic. El curs finalitzarà el dia 10 de febrer i les inscripcions es poden fer al telèfon 93 897 0103. I acabem amb una proposta cultural. El Fòrum Verger Balaguer de Vilafranca acull l'exposició Sinestèsies, de Mònica Castanys. La col·lecció és un recull de les seves obres més recents, pintures plenes de vida, ritme i color, que connecten de forma immediata amb l'espectador. Sinestèsies és una mostra llargament preparada que consta d'una vintena de pintures d'ambients urbans plens de vida que volen despertar noves sensacions i sinestèsies. Mònica Castanys és llicenciada en procediments pictòrics a l'Escola Superior d'Art i Disseny de la Llotja de Barcelona. Ha exposat arreu de Catalunya i també a l'estranger. Les peces de l'artista barcelonina sempre tenen una gran acollida a les fires d'art a Europa. La mostra arriba a Vilafranca amb la col·laboració de la Galeria Enquins de Reus, on prèviament ha estat exposada i es pot visitar fins al dia 12 de desembre.
Penedès en xarxa.
And now the end is near, and so I face the final curtain.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain.
Ens agrada ser nosaltres mateixes, mateixos, i aquesta és una mica la filosofia, el leitmotiv d'aquest Com ser tu que ens predica cada 15 dies la psicòloga i coach Montserrat Ferraro. Ben tornada, Montserrat.
Un plaer. Gràcies, guapa.
Engeguem i avui ens proposes tocar un tema espinós, delicat, eh? Sort que la canalla està a escola ara mateix, tot i que també els afecta. Volem parlar de sexe, de pornografia, de joves, quin triangle.
I d'afecte i de tendresa, perquè realment ens deixem les coses bàsiques a l'aiguadera i resulta que no sabem exactament quin tipus d'educació estem donant. Hem de ser una mica responsables de que tant no parlar del sexe i tant deixar anar informacions sueltes del sexe sense agafar un ramet de flors i canalitzar-ho tot i parlar dels diferents processos femenins i masculins, que tinguem que veure programes a la tele per entendre que els homes s'estimulen per la vista i les dones per l'orella, Vull dir, que no es pot educar això des de petits. De fet, jo ara he fet algunes sessions en algunes escoles parlant de sexe amb joves, sexe, emocions i tendresa.
Tot.
Tot. Perquè què succeeix? Doncs que cadascú es va buscar la vida. Abans la juganesca aquella eren les pel·lícules, ai, les pel·lícules, perdona, les revistes porno de sota el llit que trobes amb els nois, sobretot, perquè
que s'amagava, no?
Com s'estimula més per la vista, no? I les noies més aviat són les xerradetes, les jajaja, jejeje, jiji. Hi ha una història més emocional amb el caire estimulatiu de la dona, però és que és més auditiu, és més allò que et regala en l'orella, com l'Esther Tusquets, el llibre que té, diguen que m'estimes, encara que no sigui veritat. O sigui, la dona vol sentir regalada l'orella i després el tacte i el contacte, la suavitat, la carícia, l'aproximament. L'altre dia em preguntava un noi, bueno, és que si toco prou bé la noia, entendrà que vull una relació sexual? Que anem a veure, quina noia
i com. Com si fos una tecla, no? Clar. Trobar la tecla.
Dius, quina noia i com? I ens hem de conèixer, vull dir, què vas a fer? Perquè nosaltres tenim unes necessitats psicològiques i unes necessitats fisiològiques. Necessitats fisiològiques, doncs veure, menjar, anar al lavabo, i la sexual, que el tema de l'església que ho va reprimir seria un tema que ens ocuparia, perquè no caldria que el reprimissin. Parlava fa poc amb un diaca a Menorca, amb un curs que vaig fer de Pere Tarrés, i deia, a veure si no podem casar-nos els diaques i exercir també com a capellans. Però bé, deixem aquest parèntesis obert i seguim.
Parlaves de la repressió de l'església, però avui parlem de sexe, d'afectes i de porno, i de joves, i aquests joves no han estat reprimits per l'església.
Que
potser els pares sí, però ells no.
No em refereixo que l'església hagi tingut un efecte, sinó em refereixo que no es parla. I em refereixo a que és
encara hi ha el tabú,
sí,
aquest.
Sí, que és una necessitat biològica que no es parla i no es posa sobre la taula com a necessitat biològica. I que, a veure, la normalització de la regla, vale, abans era, ui, que no em vegin, ara ja és, i fins i tot conyes, no? Què, que tens la regla? Dic, a veure, no ens passem, nois. Però
la senyora de vermell.
Sí, si els hi dius, no? Doncs, pues, bueno, ja és una cosa més normalitzada, no? O inclús els nois ajuden algunes noies, escolta, mira que t'ha passat això. Vull dir, és una cosa més compartida, que també dintre del món de l'esport, abans ja es donava, perquè és el tema de l'esport viscut com amb companyonia, vull dir, facilita que hi hagin algunes coses pròximes que es pugui generar una confiança. Però tornem al que ens pertoca. És una necessitat fisiològica. Per tant, en un moment donat, un inicia l'exploració de si mateix quan és petit i després la masturbació, que en un moment o un altre hi ha molts nanos que em pregunten i jo quan he de començar? Vull a veure, és que quan et vingui, però clar, és que ningú parla d'això. Ningú et diu, que tampoc hi ha una edat i una hora concreta per començar, però sí que és normal que tu t'exploris, que sentis el pessigolleig. Els nois és més fàcil, allò de la pol·lució de les nits, les noies potser una vibració, un pessigolleig, com una petita ejaculació que surt, no? Que surt alguna i que no saps què t'ha passat i és que t'has estimulat, o amb un somni inclús, i cosetes que van passant. I un va descobrint, senzillament, la seva capacitat de estimulació o autoerotisme, vale? I la masturbació és un fet que ha de poder continuar sempre, malgrat que tinguem parella. Clar, evidentment, en vés de la parella no, però compaginar-ho sí i compartir-ho també. Què succeeix? Que enmig de tot aquest mare magnum, que no hi ha suficient informació, el que s'informa és de com funciona l'acte sexual i com funcionen els embarassos i la protecció, que ja és prou important, perquè hi ha gent que se n'oblida. I després tenim que parlar de nois i noies, i els nois com pressionen, va, però no és el mateix, és igual, fem-ho així, i després passa el que passa, o embarassos, o transmissions de certes malalties, que un no les té, però les pot transmetre a un altre. D'això se'n parla, però no se'n parla del gènere, no se'n parla de com funcionem els nois i les noies, i no se'n parla d'on traiem les idees, perquè si resulta que les traiem de la pornografia estàndard de tota la vida, potser en segons quines coses pornogràfiques anem molt malament, perquè no funciona així. Aleshores són flaixos, imatges, que per això, vull dir, utilitzes l'autorotisme a casa i ja està.
I això és el que està passant, no? Que
jo crec
que es busca molta informació a internet i el que hi ha és porno.
Exacte.
I per tant s'agafen uns models i unes idees confusos, equivocats.
Clar. I a veure, hi ha coses que jo, quan treballo amb parelles, treballo tema sexual, molts cops recomano pel·lícules d'abans, les Emmanuel, que almenys tenen sensibilitat i erotisme, que és el que realment s'està perdent pel camí. Jo recordo estar treballant al despatx i parlar de sensibilitat i erotisme amb una persona, un home, que estaven treballant temes sexuals i dir, i què és això? Que llavors dius, a veure, prenem-nos un calma. I quan ho vam treballar va dir, és que això a mi no m'ho havien explicat, ojalà, perquè disfrutes molt més, és utilitzar els sentits, és compartir. La relació sexual és anar més enllà amb una persona que vols comunicar-te una mica més profundament. No és arribar a veure una tia i a veure on la fico perquè hi ha un forat. Perdoneu l'expressió, però és que sembla que anem així. És veure la porno i dir, ¿dónde la meto? No? Dius, pues una nina inflable, que n'hi ha precioses, tu, i semblen de veritat. Escolta, vull dir, per gastar-te els diners a la discoteca, estalvia i compra-te-la. Perdó, l'expressió. Vull dir, com a psicòleg no tindria que dir-ho tan fàcilment, però crec que sí, perquè toca que siguem capaços de saber què és una descarga i què és una relació sexual, que és anar una mica més enllà i compartir, i sobretot que l'altra persona ha de sentir. El que és completament al·lucinant és que hi hagi relacions sexuals quan una dona està completament inalvis, està completament drogada, desmaiada, i llavors dius, què necessites? Ficar allò en algun lloc? Pues jo sé, hi ha moltes formes de fer-ho, perquè clar, no és... No s'entén.
Cada vegada sents més casos propers.
Sí, bueno, les violacions múltiples. I
la droga de la violació.
I tant, i la bajanada aquesta pobra noia d'Igualada, de Masquefa, que realment és al·lucinant, perquè dius, quina estructura mental gira entorn d'això, no? Aleshores...
Això ho atribueixes a l'accés de porno?
O ho atribueixo a la manca d'informació. Jo crec que ho atribueixo, i si hem una mica realistes, a la manca d'informació i a la mala informació agafada per internet o agafada per pel·lícules que ja no n'hi ha. Pornografies que s'estan elaborant molt en base a la sensualitat, com és l'Erika Luz, després una directora cineasta que es diu Núria, no recordo el cognom, però que està molt bé perquè és ja espanyola i treballa molt el tema sensual, i és com una pornografia... Sento dir-ho així, però és una mica més femenina, és una mica més de l'estil de treballar els sentits, l'erotisme, allargar, és com una mica més oriental, que el que fa és permetre gaudir molt més de la relació sensual i gaudir molt més del teu propi cos, no anar a descarregar i ja està. Aleshores, quin és el concepte que s'està tenint i on busquen les informacions per realment actuar d'aquesta manera? Aleshores... Crec que és preocupant i que el que necessitem és fer un treball d'educació important.
A casa, a l'escola...
A l'escola i als caus i a tot arreu. Jo crec que s'ha de donar una informació important de què carai...
El que passa és que és una patata calenta que ningú vol, no? Els mestres et diran, és que nosaltres ja ens hem d'ocupar de moltes coses.
No, però...
A més, no volem aquest capítol.
No, però en demanen sessions, eh?
Sí?
I no solament els mestres, sinó els alumnes. Jo crec que els alumnes demanen sessions, igual que aquest noi em deia, jo si toco prou bé, puc... Dic, a veure, no és tocar prou bé, les carícies és un altre tema. A veure, si a casa no et fas petons i no et fas abraçades, el que fas potser és interpretar qualsevol carícia com una iniciació al sexe, i no va per aquí. Ara, és cert que el sexe té una iniciació en carícies, hi ha unes carícies que són més l'aproximació sexual, però hem de poder separar el sexe de l'afecte i utilitzar les carícies del sexe ben utilitzades. Aleshores, clar, jo li vaig preguntar, a casa teva sereu petons, hola, adéu, quan marxeu? O sigui, no, jo és que parlava amb un amic i em deia, tu ves tocant, ella que vagi interpretant, que tu t'estàs acostant. Dic, bueno, a veure, anem a parlar. Aquí i com? És una persona que ja coneixes? No, si vaig por ahí i trobo una noia que m'agrada, doncs m'acosto i... En fi, m'entens? O sigui, anem a veure. Veig una noia que m'agrada, tindré que currar-me l'aproximació personal. Se'ns està oblidant. O sigui, no sé, vull dir, muntem unes parets i ala, vull descarreguem allà, si vols, però és que, què és això? Vull dir,
i això passa només amb el sexe masculí o també amb el femení?
Amb el femení s'hi sumen, perquè sembla ser que si no ho fas ets que ets una tallada. Les que s'hi sumen és que si no ho fas ets una tallada. Encara avui en dia existeix, i no solament amb l'àmbit juvenil, sinó que existeix amb els àmbits professionals. És dir, ens trobem, anem a prendre alguna cosa i vens a casa meva o anem a casa teva? I diu, perdó, estem treballant junts. Què m'està proposant? Perquè potser ni siquiera hi ha un terme de confiança, sinó que algú que s'ha agradat a algú, és igual sigui home o dona, deixem-ho ara amb un intermig de gènere, i dius, estem parlant d'anar directament a practicar sexe perquè t'agrado, jo prefereixo conèixer-te abans, m'entens? Bueno, si tots dos estan d'acord, tampoc hem de dir que no. Vull dir, si el que busquem és establir una relació sexual, vaig allà, busco, trobo, l'altra persona també... estem en confiança i volem anar més enllà...
Si és mutu.
Si és mutu, Vull dir, l'important, que jo en aquest nano també, i bastants més casos que tinc al despatx, treballàvem, és si realment és consentit, tirem milles. Vull dir, si estem dient els dos, vinga, anem a experimentar, som-hi. Ara, quan hi ha un freno o quan hi ha un no, que això passa a vegades, el no és no. Aleshores, clar, després aquí ve que jo estic com una moto i que l'altre em diu que no, i aquestes situacions també tinc que explicar-les al jovent de com gestionar-les. Perquè a vegades, per no semblar estreta o totes aquelles paraules que em diuen, escalfa breguetes, no sé què, no sé quantos, llavors dic que sí, però quan estic allà al mig ja veig que no. Doncs quan és que no, és que no. Perquè el reste és forçar una situació. Aleshores, tota aquesta informació, perquè és normal que ells se sentin malament perquè estan sobreexcitats en aquell moment. I llavors, la testosterona està a mil, i quan la testosterona està a mil també surt agressivitat. Val? Aleshores, és important que se'ls doni informació de com gestionar situacions d'aquestes i unes altres. Per exemple, en aquesta que et deia, hasta surten programes de televisió. Vull dir, em sembla que la sèrie The Good Doctor surt, que li diu alguna cosa i que ella es nega i li diu, què? Una reprimida, no? Ja m'he trobat amb una reprimida. I dius, som-hi, això una persona adulta ho sap gestionar, però és que això també passa amb canalla i amb gent jove. Què passa? Que ets una reprimida, que no en saps, que no has fet mai a ningú. I llavors ja l'altre se sent que no val, que... I després això pot convertir-se en un assetjament, en un bullying, no? Perquè com no m'ha fet cas, llavors agafo els amics i... com la matxaco, si és, per exemple, d'algun grup de carrer que això passava, o que ens trobem a les discoteques. I també pot succeir a col·le, vull dir, a les escoles, als instituts. El que succeeix és que a l'institut ja hi ha una certa coneixença i hi ha un entorn en el qual ens relacionem. Però si, per exemple, algú no et vol respondre a les teves insinuacions i li dius reprimit o reprimida, doncs, bueno, d'aquí hi ha un caldo de cultiu que després pots anar matxacant perquè no t'ha fet cas. Aleshores, estem convertint la sexualitat en un joc de poder extrem. Sí que hi ha un joc de poder en la sexualitat, és veritat. Es donen molts elements dintre de les relacions sexuals i podem valorar-los sempre quan siguin consentits. ¿Vale? Hi ha diferents tipus de pràctiques sexuals. Hi ha parelles que si a un li agrada el sadomasoquisme i amb ella o amb ell no, doncs han acordat que se'n vagi a fer unes pràctiques en un lloc, això sortia en un programa del Jordi González fa molts anys i encara existeix, se'n va ell a fer les pràctiques i la meva dona ho consisteix o el meu home ho consisteix i després pues tenim les nostres relacions sexuals, cadascú, com deia la meva àvia, entre marido i mujer, nadie se puede meter, ho deia en castellà i així ho dic, perquè dic, cadascú s'estructura, jo he tocat temes, pues, gent que fa intercanvis de parella, però tenen les seves normes de respectuós entre ells, fins que vulguin fer-ho o fins que puguin fer-ho. ¿Vale? El que succeeix és que sempre, sempre, sempre ha d'haver-hi un acord. El que està succeint darrerament és realment curiós, no? És anar a saco, és utilitzar algú per descarregar-me i ja està. I després hi ha un tema que és molt important, que es matxaca les noies per la vestimenta que porten.
Se les culpabilitza, no?
Sí. Es matxaca les noies per la vestimenta que porten. Aleshores, anem a veure. És cert que els homes s'estimulen per la vista? Sí. Vale, pues, sap
com. Això de condicionar com em vesteixo jo al matí?
No tindria que condicionar perquè els homes tindrien que madurar, però certes edats són immadurs perquè són adolescents. Aleshores, el que sí que és cert és que en un moment donat, segons com estic veient que s'està col·locant l'altre, doncs tampoc cal que em passi d'exhibició o que sigui prudent. O amb un tema de treball laboral, que jo m'he trobat gent, jo, a veure si no puc anar jo com vull. Dic, home, si vas a entrenar una canalla que és jove i tu ets una entrenadora, per exemple, doncs si vas amb un top i vas amb uns pantalons curts estaran més distrets mirant-te que no pas escoltant el que dius. Només és una qüestió d'atenció i de desviació de l'atenció. Aleshores, està clar que una no ha deixat de ser femenina ni s'ha de vestir com a home perquè estigui en el món laboral de les empreses, ni en el món laboral de l'esport, ni en l'escola, ni res. Però aquí hi ha un tema a debatre, perquè què succeeix? Que tenim problemes de visió i de repressió. Vull dir, quan veiem les dones, vull dir que ve l'estiu i van més desallotjades del compte. Què passa?
I no tenen dret, pregunto. I no tenen dret a anar...
Tot el dret del món. I ells tenen dret a madurar. És el que deien les iaies. No agafis un home i li diguis que no pot mirar mai més que a ningú més que la teva seva parella, perquè l'estàs matxacant viu. Ui, els homes se'ls en va a la vista, deixa'ls fer. El que aprenen és a dissimular i no fer aquella girada que l'altre li té que donar el codasso, i aleshores dius, bueno, pren a mirar, se li en va a la vista, és normal. I que se'ls en vagi la vista no vol dir que allò tingui que ser seu. Aquí és on estem, que no estem educant. Vull dir, a veure, també hi ha colònies de gent que són nudistes, i no per ser nudistes estan tots relacionats entre tots, m'entens? O les platges nudistes, no per ser nudistes estan allà fent de tot i més. En el fons, és un principi de repressió interna, és una debilitat. Tots aquests nois o noies que actuen d'aquesta manera, és una debilitat, ho sapigueu. És una mancança, és una problemàtica psicològica que fa que utilitzis una actitud d'aquesta manera per sentir-te superior al reste, o al sexe contrari, vale? O al teu mateix sexe, a vegades, que ho he vist amb homes homosexuals, que llavors poden abusar d'un perquè no els hi ha respost, d'acord? Aleshores, no està només taiminitzat, encara que és veritat que trobem més casos pel fet aquest de que és més fàcil, més feble agafar la noia amb una situació de soledat o d'enredar-la o posar la cosa a la beguda o etcètera, etcètera.
I qui té força surt guanyant.
Sí, sí, vull dir, a veure, en l'esport ho tenim, està clar, vull dir, a veure, i en els esports no competeixen nois i noies junts, vull dir, només fins una edat, bàsquet, vòlei, etcètera, i llavors a partir d'aquí ja es desenvolupen diferent, i és veritat que per norma l'estructura masculina té més potència, té més força, per norma. Després trobem una noia que ha fet esport i un noi que no l'ha fet i potser li dona 50.000 voltes, però a nivell estàndard i estadístic, vull dir, és diferent. Per això les competicions són femenines, masculines, excepte algunes que, segons l'habilitat, podrien jugar junts, com per exemple el golf. Jo penso que el golf seria un joc que podrien competir homes i dones junts, sense cap problema.
Aleshores, el quid de la qüestió és l'educació, des de petits, l'afecte...
L'entendre que dones, homes i dones no som iguals, que ens relacionem diferents, saber quines situacions ens podem trobar, saber com acostar-nos a uns als altres i després respectar. I després tenir un concepte del sexe, no com algo que jo he de dominar sobre l'altre, una descarga. El sexe és un compartir. Aleshores, bueno, pots compartir amb 50 o pots compartir amb 3, no entro, però compartir, o sigui, sexe és anar més enllà amb una altra persona i enriquir-te mútuament. Tu decideixes si realment allò és gratificant i satisfactori, val? Però si allò és una descarga, exactament què estem fent i quina informació he rebut? Estic utilitzant aquesta eina per la meva impotència? Vull dir, sé que hi han, i és cert, trastorns. Hi ha molts trastorns. Després, no oblidem que això ens pot donar per altres programes, que el tema de drogadicció dona alteracions psicològiques, esquizofrènies i certs trastorns. Aleshores, no oblidem que això també està pel camí, perquè sota una embogida de presa d'algú, la gent pot actuar de certes maneres. Aleshores, són diversos elements que hem de tenir en compte, i tots aquests elements junts se'ls ha de passar la informació. Han de tenir la informació, perquè si no, no saben realment. I si ho fan, estan desvariant completament. I
malalts.
Ja sapigueu, malalts, exacte.
Montserrat Ferraro, gràcies per aquesta conversa, per aquest Com ser tu al voltant dels joves, el sexe, la pornografia i els afectes i la tendresa. Un plaer, com sempre, comptar aquesta estoneta amb tu i tornem en 15 dies.
Un plaer, també. Gràcies. Fins 15 dies. Un petó.
Només volia tranquil·litat després de nits sumides en la carretera. I se'm va posar davant.
Amb aquesta cançó tan emblemàtica del Sopa de Cabra, El boig de la ciutat, versionada ara acompanyats de Ramon Mirabet i d'Álvaro Soler, arribarem a la fi d'aquest dilluns a les 12. Gràcies per ser-hi i fins demà. Adéu-siau. La ciutat, tu m'has matat.
absoluta i tan sols vaig poder-me defensar. Pagaràs fins l'últim dia, també la nit per tota la vila. Tu ets l'elegit per tots en bandí. Oh, tu ets el boig de la ciutat, tu l'has matat. L'hauràs de substituir d'ara endavant. Tu ets el boig de la ciutat, tu l'has matat. L'hauràs de substituir d'ara endavant. Passant dies i dies, aguantant humiliacions. L'odi no té força quan s'estàs sol. Caure dins d'aquest forat, del que no puc escapar, em fa cantar per suportar el dolor. El boig de la ciutat, jo el vaig matar. L'hauré de substituir d'ara endavant. Jo sóc el boig de la ciutat, jo el vaig matar. L'hauré de substituir fins que algú...
La ràdio del Penedès, hey, oh yeah.